avui és el primer dia que portem... parlar amb l'Espinàs és parlar amb un mestre. Però avui jo crec que un mes de Sant Jordi no porto Josep Maria Espinàs per parlar de cap llibre actual, sinó que vull parlar de la seva experiència, per cert, amb un llibre que és una petita joia, que va fer fa 20 anys. Ara en parlarem. Avui parlem, coincidint amb el Dia Internacional de la Síndrome de Down, dediquem la nostra atenció a la realitat d'aquesta discapacitat i la de les seves famílies. Per això ens acompanya el director del Centre Mèdic Down, el doctor Josep Maria Corregé. Bon dia, doctor. Moltes gràcies.
Bon dia.
I també amb el Josep Maria Espinàs, a qui saludàvem fa uns moments. Si voleu parlar del tema, si teniu familiars directes amb la síndrome de Down, escolta'm, 902-47-700, ara mateix, almon@recuponet, al Twitter o al Facebook. Quines són les tasques principals? Permetin que li pregunti sobre aquest centre mèdic Down, que és el primer d'Espanya específic per la síndrome de Down i que la Fundació va crear l'any 86. Quines són les tasques principals d'aquesta Fundació, doctor?
Bé, doncs, el centre mèdic Down és una part de la Fundació Catalana Síndrome de Down. Tres anys després d'haver-se instituït a la Fundació Catalana de Síndrome de Down, que es va seguir immediatament a l'any següent, a l'any 85, d'un programa de salut dirigit a les persones amb síndrome de Down, doncs al cap de dos anys, ja fa 24 anys, es va constituir aquest centre mèdic. Perquè, d'alguna manera, es pogués aplicar a totes les persones amb la síndrome de Down un programa de salut de tipus preventiu, De manera que les persones, nens concretament, en aquella època, pràcticament, quasi només parlàvem de nens amb la síndrome de Down, aquests nens tenen més facilitat per tenir algunes malformacions, per tenir algunes malalties infeccioses, i per tant, doncs, s'havien de tractar, d'evitar, dintre del possible, perquè de la mateixa manera que a la Fundació es havia ja instituït unes atencions primerenques pel seu desenvolupament psicomotor, doncs també això els acompanyés de la màxima salut possible, perquè d'aquesta manera el desenvolupament sigui ben complex i ben harmonitzat.
Quanta gent s'atén aproximadament al llarg de l'any?
Aproximadament se tenen unes 2.300-2.400 persones.
Déu-n'hi-do, la majoria catalanes, parlaríem?
Bueno, sí, la majoria són catalanes, però de tot l'estat espanyol, inclús de Latinoamèrica.
Uh-huh. Estimada...
Jo diria que ara hi ha una espècie d'immigració. Tenim persones de Xile, de l'Equador, de diversos països latinoamericans que han vingut aquí a Barcelona perquè tenen un nen o una nena amb síndrome de Down i els seus països no tenen prou atencions i emigren per això.
Recordo que el llibre d'Estimada Olga l'havia llegit ja fa molts anys i he de dir que l'he tornat a repassar i a rellegir aquest cap de setmana. És un llibre que es llegeix molt ràpidament. Diu: Estimada Olga, tu ets com ets per una causa que no entendràs mai, una alteració genètica caracteritzada per la presència d'un cromosoma de més. Tenir més del que cal et fa ser menys del normal. Aquest és un fragment del llibre. El teu nom és Olga, cartes a la meva filla, 17 cartes que l'Espinàs li escriu a la seva filla, amb Down, un dels llibres més llegits i més traduïts del Josep Maria Espinàs. Expliques en el llibre que ja comença, la primera carta és l'explicació a que ningú, potser el tocòleg deia, sabria que hi havia una alteració, però que va ser una sorpresa per tothom.
Hem de tenir en compte que havien passat, que han passat molts anys, que quan jo va néixer la meva filla no sabia res de res.
Estem parlant de quants anys fa?
Bé, 50.
50 anys.
Clar. Passava, però ningú s'ho esperava. Ningú sí, havia previst que podia tenir un fill amb síndrome de Down. No sabia què era el síndrome de Down. Per tant, jo m'he de dir, i aquí amb el doctor al costat, que el meu pediatre va actuar d'una manera molt curiosa en aquest fet, perquè m'ho va anar dient de mica en mica. Avui tothom sap què és, mira, i es fan fins i tot amniocentesis o el que sigui per saber si tens... No sabia res. I llavors m'ho va dir de mica en mica. Escolta, aquesta noia potser no servirà gaire per estudiar, etc. Imagina't com a diferència amb avui es anava a introduir a poc, amb molt respecte i amb molta por, la idea de noi, aquesta noia serà un problema.
Hem donat un pas endavant.
Home,
el que deia, ara... perquè, per exemple, recorda l'Espinàs, abans de començar pròpiament el llibre, treu un pòster de fa 20 anys de la Fundació Catalana del Síndrome de Down que diu: vosaltres li dieu mongòlic, Nosaltres li diem síndrome de Down. Ells es diuen pel seu nom. Dic això perquè el terme mongòlic, 20 anys després, ha quedat absolutament pràcticament desaparegut. I ara tothom parla de nens amb síndrome de Down, o nenes.
Per això, aquest, jo vaig posar el títol El teu nom és Olga, per, diguem, individualitzar i personalitzar, no amb un qualificatiu mèdic o paramèdic o el que sigui, no? Però la diferència de temps s'ha de tenir molt en compte, eh? Vull dir, quan la gent parli d'aquest tema, segons quins antecedents té aquest, de quina època en parli, com van descobrir el fet del síndrome, és molt diferent.
El pitjor és admetre la realitat, Josep Maria?
No, el pitjor no és admetre mai la realitat. El pitjor és no admetre-la. De cap manera. Admetre la realitat, els hem d'admetre totes les realitats. Després tu jutjaràs sobre la realitat, valoraràs el que sigui, reaccionaràs d'una manera o d'una altra. Però el primer que s'ha de fer és admetre la realitat. Ara, hi ha una manera, hi havia en el meu temps, d'anar ajudant a admetre la realitat més suau, perquè era menys clar, menys divulgat, més com ara, el que et pot dir senzillament tu tens aquest síndrome.
Explicava l'altre dia a la reunió, després m'he equivocat de persona, vaig dir un nom que no és veritat. Recordo que quan tu col·laboraves amb el Bassas a Catalunya Ràdio, recordo molt que haver-hi algú que no sé qui era, que és una dona, això segur, coneguda i escriptora, que no, repeteixo, em pensava que era un nom però no és aquest nom, que va fer una carta sobre, parlant de la seva filla amb, o fill o filla amb síndrome de Down. Sí. I me'n recordo una frase magnífica que avui he volgut recuperar pel davantal de les 8, i és que són uns angelets que només ens han enviat a uns privilegiats, a unes privilegiades famílies. No recordo qui ho va dir. Però
jo no.
Tu no vas dir-ho.
No, perquè no diria mai aquesta frase.
No diries aquesta frase.
Mai, perquè jo fer literatura i fer sentimentalisme sobre...
I no s'ha de fer aquest tema, eh?
Jo no.
Val. Us ho he posat a proves? Perdó, doctor, digui.
No, jo, sobre el que diu en Xavier Espinàs, jo des de la distància vull felicitar el pediatre, jo soc pediatre, que va atendre la seva filla, perquè no era sempre així. Moltes vegades, precisament, quan naixia un nen amb síndrome de Down, es donava ja per un nen o nena que viuria poc, que viuria malament, que no es desenvoluparia, i en certa manera es deixava quasi una mica abandonat. O sigui que una de les causes per què es va crear la Fundació va ser precisament per això, per aquest disgust que moltes vegades es tenia quan un tenia, d'una manera inesperada, un nen amb síndrome de Down, i que en aquell moment quasi es donava ja per una cosa pues, molt realment dolenta, realment amb poques possibilitats de la cosa que anés bé, i per tant això feia pues, donava un disgust a la família que es quedava pràcticament per sempre. De manera que, en canvi, el Joan Maria Espinàs va tenir la sort de que li van explicar les coses com eren, i que ara, en un sentit més modern, aquella època, molt més modern del que s'acostumava a fer.
Sí, amb molta prudència i gens dogmàtica. I, vaja, jo, per exemple, en aquest moment, evidentment, no és desitjable tenir un fill en síndrome de Down, però la meva filla per mi ha estat importantíssima la meva vida. M'ha donat molta felicitat, m'ha ajudat molt. Ens hem ajudat mútuament d'una manera extraordinària. Vaja, jo vaig als sopars amb amics o que sigui, ve la meva filla i és amic de tots els meus amics.
I aguanta allà fins les tantes, eh?
Home, sí, el que no vol anar a dormir mai, a les 4 de la nit, els dies que es fa gresca, es fa. Vull dir, això en el llibre, jo ho explico, em considero afortunat en aquest sentit, i jo vull que la gent ho entengui bé, perquè no és cap fortuna tenir una familiar amb síndrome de Down, però entendre que si treus els aspectes positius que hi ha d'aquesta relació, tu també t'eduques. La meva filla a mi m'ha educat molt. M'ha ensenyat moltes coses. Jo he après coses de la meva filla. Mirar només l'aspecte escolar, o intel·lectual, que vulguis dir-ne, d'una persona amb síndrome de Down, és mirar-la d'una manera molt parcial i molt equivocada. La persona també són sentiments. La meva filla és feliç. No totes les persones poden dir que són felices. Jo comparteixo aquesta felicitat i, per tant, jo em beneficio també d'aquest sentiment que té de felicitat, de generositat amb els altres, perquè és una persona molt generosa. Ja faré això, ja portaré això. I va buscar la pipa si me l'he deixat a no sé on i me la porta.
La cadira que explicaves que quan era petita que portava i deixava per quan s'estirava el llit de matrimoni, i llavors arribava el pare i ella deia... Això és patrimoni del pare,
sí,
però...
No, és cada cas és un cas.
Evident.
No podem generalitzar sobre el cas síndrome de Down, sobre gairebé res podem generalitzar. A cas tampoc, perquè podríem caure en errors, ser massa durs, massa tous, massa ferint algú, no,
és veritat, és veritat.
O fer frases purament literàries sobre el tema,
és cert, és cert.
Cosa que és una cosa que em posa nerviós, potser perquè sóc escriptor, però quan em parlen d'angelets, jo penso, no, són persones, no fem bromes, eh? Si volen que em diguin angelet a mi, que ja, ja farà riure, però dit-me seriosament, no.
Recordo que parlant amb una persona que és pare d'una criatura en Down, m'explicava, diu, el problema principal que tinc és que la criatura es pugui quedar sola després, és a dir, què passarà, no? Aquesta preocupació l'ha tingut el Josep Maria Espinàs com a pare?
Mira, abans les criatures, que dius, és tu, que ja si vols et diré, no m'agrada això, però viuen poc. Vivien poc, com el doctor sap perfectament. No tenien defenses, els hi faltaven unes possibilitats. Avui dia, amb el progrés de la medicina, n'hi ha que viuen molts anys, eh? Molts anys. Això ha fet canviar totalment la visió. Llavors, fixa't, han entrat en joc els conceptes d'integració, cosa que no existia, aquest concepte d'integració, per si no hi havia temps que s'integressin pràcticament, no? Ha canviat moltíssim. Jo represento una època de la visió aquesta de la relació amb fills de Down, i avui els pares d'avui o els doctors o qui tindran una altra, cada un té la seva, no? Jo no puc parlar en nom de tots ni de ningú, puc parlar de la meva experiència només. La meva experiència és enormement positiva. Jo deia, he après molt de la meva filla, he après el respecte a la diferència.
És que aquí, això és molt interessant, és molt interessant que ho remarca molt Josep Maria Espinàs al llibre, que és un llibre bàsicament sobre la diversitat.
Sí, és que...
sobre acceptar la diferència.
És treure de sobre que tu pots ser el que manes, el rei. No, tu no ho manes tot en aquest món, tu no ets tan important. Et pot passar que tinguis una filla que tu i hagis de tenir una relació diferent. Admetre això... i a més respectar-li les seves maneres de fer, Si tens aquesta sort, jo em considero afortunat, ja sé que no tots els casos són iguals, però Olga és una persona encantadora, per mi, per la gent i pels seus amics, els meus amics. Que vingui l'Olga, que vingui l'Olga, que vindran al dinar. Bé, doncs la relació és molt bona. I amb aquesta naturalitat jo he viscut fins avui aquesta situació, Això planteja altres problemes que avui veig que tenen els pares amb situacions semblants, que és el gran problema de la integració de tota aquesta història, que es podria discutir molt i que jo segurament no seré gaire ben vist si sóc una mica escèptic sobre aquest punt, Però...
sobre el punt de la integració.
Sí, cosa que em sembla molt bé, en principi. El que voldria dir... no vull que les paraules siguin dures ni toves, el que voldria dir és que el pare que accepta realment el seu fill o la seva filla, que abans en deia ser normal i avui en diem Down, ha de saber que hi ha un límit. I que aquest esforç que es demana i que es fa a la filla o al fill, a vegades té uns aspectes molt positius, però també pot tenir uns aspectes negatius. Jo he conegut alguns nois i noies adolescents terriblement frustrats, perquè se'ls ha obligat massa a progressar. Però no podien passar d'un límit, perquè no poden passar d'un límit. Llavors es pot crear un sentiment de frustració per part dels nois i per part dels pares.
Dels nois també?
Sí, clar, naturalment, perquè llavors diuen, escolti, per què no em puc casar jo? I per què no puc conduir cotxe? I per què no puc fer res? Perquè, esclar, jo no puc servir de model de res, Jo només explico el meu cas particular. Jo tinc la sort que la meva filla no s'ha plantejat aquests problemes i que jo no l'he forçat a fer altres coses. Que per mi la relació, la convivència feliç, tranquil·la i positiva ha estat per damunt de tot.
Aquesta és la clau, doctor? La convivència tranquil·la... Clar, efectivament, com ens ha recalcat cada vegada el Josep Maria Espinàs, evidentment, cada família és un món i en cada món hi podem entrar, no?
I però... no que estigui en contra jo d'això, de l'intent d'integració, però coneixem molt bé els límits. Acceptant, per tant, perquè a vegades hi ha gent que vol integrar perquè no accepten el fons que el seu fill té un problema, Vull que sigui com els altres. No, jo no vull que sigui com els altres. Accepto des d'ara que no ho és, i que no ho serà mai per molt que jo vulgui. El que vull és que sigui feliç, que visqui en societat bé, això és el que jo vull.
Doctor.
No, evidentment, la població de persones amb la síndrome de Down és molt variable i molt variada. O sigui, que com qualsevol altra població, no, els nens amb Down, les persones amb Down no són iguals unes a les altres.
Exacte.
De manera que és evident que cada un té unes possibilitats que són diferents de les altres. Ara hi ha una cosa que és que realment que es produeix i que m'he trobat de vegades que, diguéssim, a la meva consulta, de que, per exemple, en aquest moment surten alguns downs, adolescents o joves, i fan pel·lícules o fan són actors, escriuen, etc. Llavors jo també trobo pares que diuen, escolta, si a mi em diuen, escolta, mira aquest,
jo vull que m'ho fessi
actor, no sé què, i el teu què? I aleshores, clar, és que no es pot absolutament generalitzar. Ja el doctor Espinàs ha tingut molta sort també amb la seva noia, altres vegades no senta tanta, i realment és el que deia ell, cada cas és distint i tampoc no se'l pot forçar. On arribarà el que pot arribar, com qualsevol altra persona que no sigui down. O sigui, és evident que no tots som iguals.
Doctor, deixi'm preguntar-li, avui que commemorem el Dia Mundial de la Síndrome de Down, si realment la relació de la societat respecte als nens i nenes i als seus familiars està més o menys normalitzada, tenint en compte, repeteixo, que fa 25 anys, jo recordo una part del llibre que l'Espinàs explica aquell anònim que va rebre horrorós, que em sembla al·lucinant, 25 anys després d'escriure aquell llibre, repeteixo, un llibre indispensable, I hi ha una frase de l'anònim que diu: sembla mentida que vostè, tenint una filla amb síndrome de Down, tingui la barra de sortir d'un escenari a cantar. És terrible, això. Sí, clar, sí, això, ho mires, clar. Això ho mires en perspectiva de fa 25 anys, que és aquí al costat, també, Espinàs, sí, no estem parlant de fa 200 anys, de dos segles, estem parlant d'aquí al costat, que algú tingui la barra d'escriure... Primer, que tingui la barra d'escriure anònim.
Punt. No és una barra, és un desconeixement de la situació. És ja un model, per aquesta persona ja només un model possible en la vida. Sí. És el que deia de la diferència.
Sí, sí, sí. Sí,
acceptar-ho.
Jo crec que sí, que entre la nostra societat està molt normalitzada aquesta relació. També em trobo moltes vegades i m'expliquen, mira, anava al metro, un passeig, amb una festa, i realment estan la gent en general molt contents de veure que els Downs participen, que van al col·legi, que van a l'institut, que van a una festa i que es comporten com qualsevol altre, o millor moltes vegades, i realment aquesta cosa és així entre la nostra societat. No sempre és així. Abans vam insinuat aquí que abans els Downs, els nens amb Downs, més aviat s'amagaven. Jo fa 6 o 7 anys vaig anar a fer una xarra amb una a la República Dominicana i el director d'una universitat molt prestigiosa va sortir a parlar de la Fundació Down i jo li vaig preguntar, escolti, i aquí què fan amb els nens amb Down? I es va quedar una mica parat, diu, aquí no n'hi ha. I no és que no hi hagués, el que passa que no sortien. Perquè realment la freqüència de naixements amb Down és igual a tot el món, pràcticament igual. O sigui, no hi ha diferències entre la República Dominicana, a Mèxic, a Espanya, allà on sigui. La incidència és pràcticament la mateixa.
Avui ens han acompanyat el Josep Maria Espinàs i el doctor Josep Maria Corretger. Per cert, Josep Maria Espinàs, hi ha llibre nou per Sant Jordi o no?
No hi ha.
O amb el llibre
És que no es poden sortir. Mira, el llibre de Sant Jordi serà un llibre... És curiós, que té que veure amb criatures, perquè són les cançons infantils...
Sí, amb en Burrull,
que van fer amb en Burrull.
Sí, home, i tant.
I que fa no sé quants anys que les van fer, i les nenes i nens que l'escoltaven llavors s'han convertit en mares o pares, sí. I els troben a faltar.
Sí, és veritat. És veritat.
Diu, jo les cantaria. Bueno, ha tingut molt èxit. S'han fet 3 edicions en 3 setmanes, perquè hi ha aquests grans adults que diuen, jo era petita cantava això, vull que la meva filla també cantin aquestes cançons, la bicicleta, o la cançó de llevar-se, upa-li, és hora de llevar-se, s'ha acabat de dormir. Doncs aquestes mares o pares joves ara estan contentes, diuen, aquest llibre, tinc un llibre amb el compact disc, on hi ha les lletres, les partitures, i els nens poden cantar-ho.
I tenim algun llibre a peu d'aviat o no? A peu per
jo
o no?
Jo en tinc un de fet, però ara...
Que ara no toca, sé.
Home, sóc jo acabo de fer 84 anys.
Doncs els porta, sempre t'ho dic, que els porta d'una manera...
Això tampoc es pot oblidar. No em queixo perquè és una sort haver-los fet. Però només en el tema de Down jo voldria, si em permets, dir
sisplau.
Només una frase, que em sembla molt important. Hi ha uns deficients físics. I llavors es diu deficients psíquics. És un error gravíssim.
Ho sé. El llibre ho recalca molt. Que jo, escolta'm...
El psiquisme de la meva filla Olga possiblement és millor que el meu. No ho confonguem. Que es digui deficient intel·lectual en el sentit que no pot aprendre
Més,
eh? Més d'un límit, que aquests nois i noies tenen un límit marcat, tot això, que escolarment són deficientment escolars, que tot això està bé. Però ara, psíquic no. Per contraposar físic, no és veritat. En tot cas, diguem-ne mental, intel·lectual, jo no sé, es poden trobar moltes coses, però psíquic no, una mica de respecte al psiquisme. No sé si queda prou clar.
Claríssim. Com queda
però
en el llibre...
la meva filla m'ajuda molt a mi, m'ensenya, m'entén, psíquicament em fa companyia, perquè és sana, és molt sana psíquicament, no té cap dèficit.
Repeteixo, doctor, moltes gràcies. Espera un moment, que ha donat un cop al micròfon i s'ha espatllat. Li costa aquest, sisplau, senyor Espinar? Costa-li aquest, sisplau.
Ah, jo, el meu...
Sí, 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 sisplau, sí, és que aquest micròfon ja fa 14 dies que ens falla i no hi ha manera. Aviam, endavant, doctor.
No, jo volia dir, precisament, en aquest sentit, que la paraula deficient ja no s'utilitza, eh? Ara, realment, pràcticament ha sigut substituït per discapacitat, en tot cas, que és diferent. I, no obstant, a pesar de tot, ja s'està també, diguéssim, tenint precaucions a utilitzar aquesta paraula, perquè ni siquiera és la real, ni siquiera és la que convé. Desmarrega la paraula deficient. Igual que minus vàlid, ja són coses que ja han passat a la història. Igual que mongolisme, fa molts més anys.
Jo soc deficient atlètic, per exemple.
Sí.
Jo soc deficient cantant, encara que deia que ho feia bé.
Bé.
No, a mi la paraula no em preocupa. El preocupa la paraula psíquic.
Psíquic, clar. Efectivament, efectivament.
Aquesta una paraula cosa, no és
efectivament,
vàlida.
Efectivament.
Generalment, clar, tampoc no s'utilitza gaire. Pràcticament això substituït per la discapacitat intel·lectual.
Doctor Josep Maria Espinàs, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RQ i fins molt aviat. Records a l'Olga.
Moltes gràcies. Ho direm junts perquè tenim ara un micro
per
tots dos.
Sí, un bon per tots dos, eh? Això és rècord, això. Podem cantar tots dos.
Sí.
Gràcies, que vagi bé.
Molt bé.
Gràcies a vosaltres.
D'aquí uns moments parlem del Barça. Josep Maria Espinàs, parlem del Barça. T'hem convidat a la llotja ja, per cert, o no?
No.
No?
No, és que jo no era mai, jo fa molts anys que no vaig a futbol, eh?
Per què?
Jo soc el Barça. I jo tot a l'himne, però no hi vaig a futbol.
I per què?
Ai, no sé per què, escolta, jo escric i tinc feina. Ja m'ho miro, puc, continuo mantenint l'afició, no faltava més, i vaig a escriure l'himne, imagina't.
I per això, per això. Moltes gràcies, Maria Espinàs.